de poesia, el racó poètic de Ràdio Sant Vicenç.
Poemes, música, monogràfics i entrevistes.
Cada dimarts a 6:15, Àngels Peñalver, Flora Torrents, Lluís Prat i Antònia Pilar Villaescusa. Bona tarda, poesia.
Hola, hola.
Hola.
Hola. Hola, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ja escolteu que avui està aquí l'Àlex amb nosaltres.
Sí.
Un gust de tindre't.
Bueno, el plaer és meu, sempre.
Que fa de rugar, eh?
Ja ho sé, ja ho sé.
Sí. Fa dir sí senyor, eh, l'Àlex?
Como todo lo bueno en la vida cuesta, o sea...
Claro.
Bueno, després ens pagaràs un cafè, eh,
home,
per això.
O dos.
Home.
O dos.
Pues res, espero que tot bé.
Sí.
I que hagi sigut per feina.
Sí, feina, sempre és feina, sempre.
I tant. A més, estem en una setmana de reflexió, eh?
I tant.
Si jo a veure, tinc que reflexionar ja.
La Setmana Santa és setmana de reflexió. I en què podem reflexionar en Setmana Santa?
En què tenim que reflexionar?
Sí. En què tenim que ser millors, una miqueta.
Ah, millor, vale. Ja després ho faig.
Veus? És veritat, tenim que ser cada dia una miqueta millors.
Molt sí, bé. Mama.
Eh?
Sí, mama.
Ai, senyor, aquest jovent. Ai. Aquest jovent és que està descontrolat, eh? Està descontrolat. I avui no hi ha Lluís per posar ordre.
Ostres. Clar. Ostres. Lluís, no patiu, la gent que s'escolti. A Lluís està bé, el que passa sí. Que tenia tenia l'agenda completa. Clar. I llavors no ha pogut vindre.
Tenia una àrea urgente, oi?
Una entrevista molt urgent i no ha pogut. No patiu, que està bé, Lluís, eh? Pues res, pues si us sembla bé, comencem a recitar.
Comencem a recitar, que comenci l'Àlex, sí? Home, que no bueno. Ve quasi mai.
Bueno, pues con un clásico de mi poesía, poesías al borde del asfalto, el árbol de rotonda. Hay un árbol que me mira y me habla, hay un árbol que al parecer no es árbol, en las calles sucias de alquitrán y sueños muertos... En una rotonda cualquiera de este gris hospitalet hay una planta hecha árbol y me mira cada vez que sin ganas voy a trabajar en esas aceras con los sueños aún pegados en los ojos. Él me observa, algunas veces me interpela para cuando mi prisa no me ciega. Escucho su voz sosegada en el viento, le observo con detalle, veo su magia de árbol absorbido por el cemento, gritando bosque en medio de la triste ciudad. Ho tallo aquí perquè és molt més llarg, però bueno, deixem aquí.
No, si vols continuar.
Sí, no, està bé.
Segur?
Està bé.
Jo llegiré un de Gabriela Mistral. Botoncito. Yo tenía un botoncito aquí, junto al corazón. Era blanco y pequeñito, como el grano de arroz. De la luz lo defendía en la hora del calor. Yo tenía un botoncito apegado al corazón. Fue creciendo y mi sombra la pasó. Fue tan alto como un árbol y su frente como el sol. Fue creciendo y el regazo me llenó. Y se fue por los caminos como arroyo cantador. Me he perdido y así canto por merecerme mi dolor. Yo tenía un botoncito apegado al corazón.
Jo seguiré, avui us llegiré, bueno, no us llegiré, no, us recitaré. Ai, sempre me'n vaig, de llegir el recitar, no pot ser, Antònia Pilar, això no pot ser. Recitar, avui recitaré alguns dels poemes d'un llibre que es va editar el 2014, Autisme, trenquem el silenci amb la poesia, on van participar-hi 150 poetes arreu de Catalunya, als quals, pues, com per exemple la Marta Pérez i Sierra, l'Eduard Miró i Saladrigues, Gabriel Maria Pérez, Miquel Àngel Lladó, en fi, molts poetes molt coneguts, no? Aleshores he fet una petita selecció i dintre d'aquest llibre també hi ha poemes de gent doncs cèlebre, com per exemple la Marta Pessarrodona, que aquest poema doncs el va cedir la pròpia autora per aquest llibre. I començaré amb el poema de Marta Pessarrodona, que el va titular El soroll del silenci. És la música més bella, diuen, el brugit més tranquil, És un fractal de l'ànima? És una jugada del destí? Els que ho pateixen, quina culpa expien? Els que ho veiem, quin soroll silenciem? Els llavis mentiders no callen i tots plegats aplaudim. Justícia en el silenci, menyspreu sovint en l'esgarip. Les famílies ploren i es desesperen i nosaltres callem i assentim. Quina poesia amaguen, quin dolor de tots porten. És la música més bella, diuen el silenci.
Continuo jo amb un llibre que es diu Poesia Espanyola per a Nens, que té molts autors dintre.
Això mateix, molt bé. I per quin llegiràs?
És que no posa ni autor ni autora.
Bueno, ja llegiré el poema. Si no posa, serà anònimo.
Carolina y Olé. Me gusta Carolina y me gusta Carolina y Olé. Con el pelo cortado y olé. Parece una paloma y olé. De esas que van volando y olé.
O sea, era Carolina y olé, ¿no?
Sí.
Muy bien. Es un poema que queda totalmente en el economato, porque no pone autor, ¿no?
Sí.
Vale. De acuerdo.
Muy bien. Bueno, si no me equivoco, guany es la de Gabriel Ferrater, d'acord? Bueno, el que estan veient, i vaig trobar aquest llibre d'antologia de poesia catalana i venia un poema d'en Bell i volia llegir, a veure què tal. Diu així: la primavera del 52, les noies portaven bruses blanques i rebeques verdes, i pels carrers sentíem el fresec precipitar de flors i fulles on s'amagaven els negres cuirs de l'ametller. Vaig fer 30 anys, que també em semblen prematurs, però cap vent no em fa justícia. Romanen inconvincents i eixuts sota cada any que va venint per recobrir l'edat distreta, el blanc atònit i el verd aspre, i aquell ventet menut pels llargs carrers de noies flors i fulles, els records que se me'n va de tan confús cap al futur se'n fa desig i la memòria em verdeja. De Gabriel Ferrater.
La Ferrater.
Sí.
Jo, com cada setmana que comparteixo poemes per internet, llavors hi ha un autor que m'agrada molt, que tu saps que és Raúl Felipe, perquè és molt amorós. Tanto tiempo sin ti me hace daño. Me faltan razones para seguir. No me queda más que tocarte con mis ojos, de hablarte en mi silencio, de sentirte solo en sueños y conformarme en los recuerdos. A veces en un consuelo, otras un gran tormento. Y todo se vuelve un duelo, una pugna por dentro. Me pesa la soledad en la que vivo. Me duermo con el rosario en mis manos y mis rezos se pierden en el viento. Ya no sé cuántas veces pienso en ti en un día y cuántos días faltarán para encontrarte. Raúl Felipe.
Ara seguiré també amb un altre poema del mateix llibre, de l'autisme, de Trenquem el silenci, de l'autora Assumpción Murillo Villanova. Aquest poema és en català, però va ser traduït al castellà per Isabel del Pilar Valero. Però jo el recitaré en català. I el va titular Tan lluny, tan a prop. Temerós com un nen que a l'hivern s'arrecera a la nit entre els llençols. així et percebo quan no et veig, així em sento si no em parles, com ocell que cerca el niu i el troba feliç, ensabatuda, així et veig quan et parlo, així em sento quan em mires, tots ulls, essència del que em dius, quan em mires quiet i silenciós, tot ho diuen, són paraules mudes que comprenc, quan et miro, és fàcil intuir-les, tan lluny i tan a prop et sé.
Continuo jo a Rafael Alberti. Y titula la sirenilla cristiana. De los naranjos del mar. La sirenilla cristiana gritando su pregonar de tarde, noche y mañana. De los naranjos del mar.
Molt bé.
Molt bé. I ara llegiré un poema del meu últim llibre, 22 heridas y otros poemas, i a veure si el trobo, perquè sempre vaig així. Però bueno. Ai, ai, ai.
De vegades el que passa, que se't passa la pàgina, no?
Jo tinc aquí un munt de marques, però bueno, ara llegiré un qualsevol i ja està.
Ja, quan trobis el que dius, pues el llegeixes i
ja està. Que al final
pensem que estem en directe, que un llibre és molt fàcil de que se te passi la pàgina.
Clar, això. Mira, ens ha passat a tots.
A tothom.
Farem
a
aquest de la primavera.
Ja l'ha trobat. Endavant.
Tengo una primavera rebosando en mis tuétanos, galopando en sangre, lágrima y recuerdo. Tengo una primavera manchada de asfalto negro y un ramillete de rimas confusas esperando destinatario, besos y caricias anoréxicos, faltos de afecto, anclaje perfecto, espejos rotos y en demasía soledad.
Jo, abans de continuar, volia comentar tres nous llibres que estan al mercat.
Molt bé.
I com que aviat ve Sant Jordi, per la gent que vagi escoltant els llibres.
Estem a prop ja,
Home, estem ja, ja, estem a prop ja.
Estem a l'època d'editar llibres.
Laura García Valero ha fet un llibre que és Cuando el pensamiento se vuelve poesía.
Sí.
Molt bé.
Olga Castells, El cáliz del tiempo. I José Roque Meridiano, Cuaderno de poemas. Són els tres llibres que avui jo volia recomanar.
N'hi ha un grapat més, de llibres, sí, per recomanar,
ja, però clar, sí.
Perquè
però
clar, en aquests moments la gent aprofita per editar-los.
Tenim que comprendre que si es diuen tots, en que no acabem. Llavors cada sí. programa agafo dos o tres, que són els que recomanen.
I que tenim que recordar que aquest any potser serà el primer Sant Jordi normal després de la pandèmia.
Sí,
és
veritat, és molt important,
és lògic que estigui preparada, doncs.
Pues és normal. Jo vull llegir un molt curtet, perquè tenim que pensar que fa uns dies que va ser el recordatori de la poeta xilena, com hem dit, de Gabriel Mistral, als 133 anys de su naixement. Dame la mano, dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más.
Doncs mira, jo acabaré també aquest bloc amb un molt curtet de Vicenç Llorca Barrocal, el poeta Vicenç, que el va titular Finestra oberta i que pertany en el mateix llibre de Trenquem el silenci per l'autisme. Quan el record només conté records i l'horitzó defineix en nosaltres la inquietud d'un límit, és arribat l'instant del cor tranquil i la finestra oberta de bat a bat per definir des de nosaltres la pau del mar sobre les criatures i lliurar els somnis al somni del destí.
Continuo jo a Rafael Alberti també.
Molt bé, molt bé.
Castellanos de Castilla. Castellanos de Castilla. Castellanos de Castilla nunca. Nunca habréis visto la mar. Alerta que alerta que en estos ojos del sur y en este cantar yo os traigo toda la mar. Miradme que pasa la mar.
Home, tinc que pensar que a Castilla la mar difícilment la ven en Castilla, ¿eh? Com a sí. Mucho ven el río, sí, però el mar va ser que no, ¿eh?
La mar, ¿eh? Bueno, no sé si milions d'anys enrere quan hi havia els dinosaures.
Sí, sí, però a Castilla el mar no lo ven.
No, perquè la ciutat encantada de Cuenca va ser un mar antigament,
sí,
¿eh?
Sí, antigament, però ja estem parlant de l'actualitat, ja no,
fa temps,
¿eh? Pues ara passem a aquella secció de que tenim els poetes convidats que ens cedeixen els seus poemes perquè la gent els escolti. Llavors escoltarem a José Roque, Marisa Cardenal, Carme Rumia, a la Olga Castells amb un poema del seu últim llibre i un tros d'un torneo de poesia que es va fer a Canàries, que és el torneo Poetry Slam.
Vale. Voy ocurriendo y lo dejo estar, sabiendo que si me despego demasiado se vendrá con ello la pintura. Entonces lo dejo estar para que siga siendo tedio y amargura, porque esa, al fin y al cabo, es la impronta del que firma. Enhebro las sílabas justas para rezumar un murmullo dulce y de a poquito voy libando del empirismo de los girasoles. El tapón, el corcho, eso que hace de mí un continente, eso que escondo y se pierde, ya no lo quiero, ya no me llena. Me vierto para tensar alguna lengua. No dejéis ni gota. Servíos todo el almíbar de mis anhelos, pero arrojad mi pensamiento entre los buenos.
Mentre esperem, dedicat a la meva neta Laura, que està a punt de néixer. Mentre espero, somio desperta la suavitat del teu cabell, la brillantor dels teus ulls, el bonic perfil dels teus llavis, la tendresa de la teva pell, les mans petites i boniques, la perfecta forma dels peuets. Mentre espero, somio desperta com de cop se t'escapa un somriure i a mi una llàgrima al mateix temps, en un moment que et tinc als braços per sentir a prop meu la teva pell. Mentre espero, somio desperta amb els jocs que tu i jo jugarem. Et llegiré molts contes en veu alta i algun poema potser també. Ja veuràs que bé ens ho passarem. Moments divertits plens de rialles, moments divertits que gaudirem tots a mida que vagis creixent, perquè tu, Laura, seràs la nina que tots nosaltres esperàvem, sobretot en Marc, el teu cosinet. Mentre esperem, somiem desperts. La iaia. Marisa Cardenal López.
Soneto a la paraula, de Carme Rumia. La paraula és llavor d'eternitat. Es produeix més enllà del silenci
potent sageta que es dispara lluny, crit de rebel·lia i de llibertat. Record i fantasia fan comesa en la mà de la persona que escriu, i en ella fruita la paraula encesa que emprèn amb força l'acte creatiu. Res hi ha millor que la paraula viva, feta poema, relat o cançó. Ajuda a viure i a gaudir la vida. Si la compartim en mitjans diversos, com per exemple el poètic racó, sentirem la potència dels versos. Moltes gràcies.
Andaba yo soñando que me encarnaba en ser humano y viajaba volando hasta una isla extraordinaria. Un mundo de exóticos frutos, de exquisitos recovecos, un paraíso de sol africano, de precipicios y barrancos, de curvas y cuevas y terrazas y cuestas, a merced del océano, al servicio del viento. Allí convivían seres variopintos de todas las galaxias, duendes y magos, piratas, tesoros, volcanes y dragos, y tuneras, telescopios, plataneras y volcanes y estrellas y plantas tropicales y bosques prehistóricos y petroglifos y molinos y arte y gofio y queso y vino y aguacates con almendras. Doy fe de que es cierto, lo he vivido en sueños. Lástima, lo raro es que nunca acabara de terminarse ese sueño. En la isla había un espacio cultural llamado Agere, donde yo contaba mi sueño a unos visitantes que, soñando conmigo, me miraban risueños y comenzaban a dudar si realmente se encontraban despiertos o tumbados en su cama, bajo techo, con los ojos cerrados y el despertador al acecho. Dormían plácidamente como niños pequeños. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Un momento, ¿en los sueños existe el tiempo? ¿Estamos vivos o muertos? ¿Habrá alguien por detrás soñando con nosotros nuestro sueño? ¿O no existe nadie más allá y simplemente desaparecemos al despertar? ¿Dónde está el principio? ¿Cuál es el final? Somos soñadores eternos, benditos, perfectos, dormidos y despiertos, soñando un sueño colectivo de niños sonrientes que comparten su presente y juegan todos unidos en un solo latido, sangre de su sangre, hijos legítimos de una misma fuente. Porque sueños, sueños, donde todos mis hermanos colaboran entre ellos y se montan en conjunto un tremendo fiestón eterno. Una vez soñé que soñaba, y ¿sabéis qué? Que ya nunca me quise despertar, y aquí me quedé, soñando, soñando, soñando sin parar.
Soledades. tentadora ansia sutil me encuentra en la caricia y roce de los amaneceres junto al suave vello erizado de placer, sintiendo el hálito de los fragantes efluvios en esencias de soles y miel. Las mañanas se entregan al beso que desde el azul brusía de la extinguida y glacial noche me amanece temblorosa y amante, y recibo en la ardiente pavesa de mi piel a mi solo sol de soledades. Fluyendo al encuentro de su luz, transito en el rosado renacer del alba hasta el blanco inalcanzable del cenit y el carmín profundo del ocaso. Revelada voy hacia los anhelados gorjeos solitarios enclaustrados en la celda de celosas miradas tibias a la bondad de canela y su rama, en un solo brillo de nácar que me atrapa. Me desnudo a tu ardor en mi paseo, oh sol invicto, y desde mi piel ahora en calma renazco a conquistar el vivir que orando se confiesa sumiso a los efluvios del incienso perfumado entre pétalos y espinas de una misma flor mortal y su fulgorante tránsito de amor. Palpitante, yo te beso desde el más inalcanzable cenit de tu blanco albor hasta el renacer rosáceo del alba entre las vidas, en el fogoso carmesí de sembrado ocaso. Poema declamado en la voz de su autora, Olga Castells.
Ara tenim una trucada telefònica, però abans de fer la trucada ja escoltareu una cançó que és la dels Catarres, que es diu Honestament.
Ja sé que avui t'has llevat trist i que no trobes cap motiu per ser feliç. I honestament, sembla que el món se'n va a la merda per moments. No passa res, tots som així i ens oblidem del que tenim tan fàcilment. De tant en tant cal recordar que vivim en una roca donant voltes a un estel. I és aquest sol el que ens escalfa avui la pell. Som l'excepció més improbable a l'espai-temps, desafiament en un univers indiferent. Ni massa lluny ni massa prop, la llum i la calor faran possible l'impossible. On neix la vida, neix l'amor, el ball i la cançó. Ja sé que avui t'has llevat trist i que no trobes cap motiu per ser feliç. I honestament, sembla que el món se'n va a la merda per moments. tots som així i ens oblidem del que tenim tan fàcilment, de tant en tant cal recordar que solament es jutja és una gran casualitat i vull brindar perquè és l'amor qui ens ha creat. Et trencaran el cor i potser tu també ho faràs, però més d'hora o més tard ens en riurem de tot plegat. Hi ha tantes trampes pel camí i són tants els verins i tanta gent que et vol fer caure. Ningú va dir que fos senzill, però tot el que et cal ja ho portes dins. Ja sé que avui t'has llevat trist i que no trobes cap motiu per ser feliç. I honestament, sembla que el món se'n va a la merda per moments. No passa res, tots som així i ens oblidem del que tenim.
Hola, Miquel.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, us presento Miquel Àngel Mas. Com estem?
Bé, molt bé. I vosaltres bé?
Sí, sí, per aquí bé.
Bona tarda.
Com van anar a l'udar els Premis Pollença de Poesia?
Bé, la veritat és que molt bé. Molt a gust. La veritat, vaig estar molt a gust. Vaja, com van acolliment i bon ambient. I bé, vam parlar de poesia, que ja està molt bé.
Els premis van ser per un llibre que vas escriure l'any passat.
Sí, 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 és 2021. El llibre es diu Cant de Lledós i bé, va ser Premi de Poesia, Premi Pollença de Poesia 2021.
Molt bé, molt bé.
Hola, sóc l'Antònia Pilar, què tal, Miquel Àngel?
Hola, bona tarda.
Escolta, bona. De què tracta la teva poesia? Haig de ser franca, que no l'he escoltada cap vegada. Explica'ns una miqueta quina poesia fas.
Bueno, concretament Cant de Lledós, aquest llibre és, són els temes universals, perquè la poesia tracta sempre dels temes universals, evidentment, de la mort, de la llibertat, de la por, de la bellesa, de l'amor, etc. I són poemes, crec que són valents, crec que són concisos, punyents, i també són, evoquen imatges clares. Crec pens que tenen la força d'evocar imatges clares.
Tu ets diplomat en educació primària, llicenciat en pedagogia, doctorat de mestre d'educació terapèutica, has escrit articles, ets coautor del llibre Programada Conducta Social, una experiència des de l'escola. O sigui que estàs molt involucrat amb els nens i amb l'educació.
Sí, sí, sí. D'això visc, evidentment, sí, m'agrada molt, certament, també.
Si tu vius d'això, i a part, ets escriptor. I fas poesia.
Sí, la pedagogia i la literatura són les meves preferències i bueno, una és la meva part professional i l'altra és la meva part personal, diguem, no? Que és la literatura.
Escolta'm una pregunta, Miquel Àngel, per què dius que els teus poemes són punyents i valents? Explica'm, per què? Per
bueno,
quin motiu?
Valents, bé, clar, des del meu subjectivisme, perquè clar, des del meu punt de vista, bé, jo crec que he intentat amb aquests poemes dir veritats meves molt profundes, fins i tot a vegades escrivint algun poema d'aquests semblava que m'arrabassava un tros de carn, no? Són concisos perquè els versos són molt directes, crec que són molt directes, no fan voltera, són molt directes. I bé, també he de dir que aquest poemari, la gent que està al meu costat, molts no hi són, molts de la meva família ja no hi són, van morir, i ara els que queden són molt vells, per exemple, mon pare, i també he de dir que el seu silenci, el silenci des que no hi són, l'absència des que no hi són, també han escrit un poc aquests poemes, no? Sí, concretament és que aquesta essència o aquest silenci, per exemple, quan estic amb mon pare, que ja té quasi 90 anys, aquest silenci, crec que també ha escrit part d'aquests poemes que surten en aquest llibre.
Sí, perquè aquí posa que parles de la por, de la mort, de l'amor, de la llibertat, de la ira, de l'enyorança, en fi.
Sí, sí, sí.
Aquí s'hi barregen molts sentiments, eh?
Sí, sí, també hi ha poemes que són un crit, no? Que són un crit, que sa vida és preciosa, no? Que sa vida és fantàstica i que un dia m'hauran d'anar d'aquí i volen ser una pedrada, una pedra d'un vidre, volen ser un crit. Tal vegada aquest llibre és un entranyable desafiament a un ocàs indefugible, a un ocàs que vendrà, no? I vol ser un desafiament també en aquest ocàs, no? És el manco d'això, el llibre.
Tu tens quatre llibres, a part d'aquest tens quatre, no? Sutsura,
sí.
Del 2010, Sushi, perdona, eh?
Sushi per un caputxí.
Això. Sí. L'ungla més, 2015, i 15 abans, 2019.
Exacte.
Sí, que tens una bona estable d'escriptor perquè ja portes molt temps escrivint.
Sí, sí, sí. Sí, la literatura m'ha acompanyat fa 30 anys, en tenc 49, fa 30 anys que llegesc i fa 20 que escric, i certament l'estim molt, la literatura, ara.
El fet que hagis tractat amb els nens... t'ha ajudat això a l'hora de desenvolupar la poesia?
No. Una part és professional, tècnica, i l'altra part és un altre àmbit molt diferent. En la literatura t'ha vingut un vessant més terapèutic per jo tal vegada. Ha tingut un vessant més terapèutic. M'agrada molt el silenci de la literatura, m'agrada molt quan llegeixes i fas aquest silenci entre paraules, entre versos, i penses i aixeques el cap, aquests silencis que hi ha entre les paraules a que tu cerques, sempre m'han agradat molt, i escriure ha estat una qüestió terapèutica, no? Com una espècie de... sí, de dignificar-te, diríem.
Miquel,
sí.
Ens encantaria escoltar alguns poemes teus. Amb aquest, sí. Amb aquest parlar que m'encanta de les Balears.
Vinga, Ida, quan et llegiré... Bueno, vinga. Puc llegir-lo? Sí?
I tant.
Bueno, aquest poema, abans de llegir-lo, vaig visitar un parent que estan uns ancians, un vell, que estan en una residència, i vaig veure una sèrie d'imatges, i a partir d'aquí vaig escriure aquest poema, no? En un silenci abúlic ressonen el tot d'un caminador. Es marquen filalls de parpelles i engoroses píndoles. Més alguns ancians que llegeixen rere unes vidrieres que els donen espais, encara papallones dins el fosc camp, aigües desfermades inconmensurables. Bueno, aquí ja es poden mirar.
I un altre, si vols, també tenim temps, eh, d'escoltar-te.
Sí,
un altre,
sí, sí,
si vols.
I tant. Bueno, aquest llegiré és un crit a la llibertat, que la vida és meravellosa, no? I que això, ànsia de vida, ànsia de llibertat, no? I diu així: deixeu-me viure en un nord absolut de carrets solitaris i obsedits per la vestitud de la mà. En un nord de cabres redomades per cales embalsamades i d'un campanar soberc envoltat de velles amb verius al turmells. Deixeu-me, també, com un cop sort, declarar-me en follia per la vida, per les cederes mans del temps, pel maleït espigol de ferro, i enfilar-me en una teulada on obrir gàbies de pinçant narcòtics, afluvis de whisky alat, música, mestre Ray Charles, i que es foti l'inabastable cel còsmic. I sí, sí, per sempre, em vull rèpliques insondables d'un preciós fonoi Maria en flor. Bueno, aquest és un crit, sigui per tant, no?
Sí, sí, realment per el que parlem, no? Que cada poema té un sentiment, no? Uh-huh. I realment està molt remarcat.
Està clar que aquest és la llibertat, lògicament.
Sí, llibertat ampla, sense restriccions.
Aquest llibre es pot adquirir demanant-ho per internet?
Sí, es pot adquirir a la web de l'editorial, que és el Gai Editor, a qualsevol llibreria. Se va comprar.
Gai Editor, i allà ja cliquem i cerquem el llibre.
Sí, el Gai Editor, i el llibre dius Camps de Lledors.
I més, crec que el preu és bastant assequible, sí. 12 euros, oi?
Sí.
Veus?
Sí,
molt bé,
sí,
això
sí.
També val la pena
dir-ho.
Sí,
tens raó.
Molt assequible.
Sí. Perquè la gent diu, no, és que llegir és car,
no és car llegir. I llegir és com es caminar, és una petita revolució silenciosa. Personalment crec que ajuda a fer un món millor.
I tant, clar que sí. Pues res, agrair-te aquest espai que hem parlat amb tu.
A vosaltres.
Que m'encanta obrir fronteres, sí, i creuar amb una barqueta a l'altre costat.
Bueno, per la Lleida no crec, amb vaixell no crec, amb Lleida, eh?
Bueno.
Amb un cotxet, potser.
Bueno, algú farem, però cobrim fronteres, eh, últimament.
No, però hem de fer germanor, clar que sí, clar que sí.
Ai, aquí, és que estem avui per mi, avui, okay.
Que sempre li traiem la punta en tot nosaltres, eh?
Estic acostumada, sí. És el que passa. Per res, Ludica, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, mil gràcies per aquest espai, evidentment. Mil gràcies.
I qualsevol cosa ja saps on estem. Si vols enviar un Audi per una altra setmana, te'l posem sense cap problema.
Molt bé.
D'acord?
Moltíssimes gràcies, i una abraçada immensa des de Mallorca.
Això, de les Illes Balears, un petó molt gran.
Vinga.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu, moltes gràcies.
Adéu. Seguim el programa i no sé si algú té alguna poesia preparada, que sé que...
A l'Àlex.
No? Ets tu després.
La Clàudia?
Primer l'Àlex.
Doncs la Clàudia.
Vale? No, primer l'Àlex que...
Jo?
Sí, primer tu, sí.
Bueno, com vulgueu, que...
No, primer tu.
Pues venga, va. Continua amb Gabriel Ferrater. La primavera del 50... Ah, no, que ja l'he llegit. Ai. Cambra de la tardor. La persiana... no del tot tancada com un esglai que es reté de caure a terra, no es separa de l'aire. Mira, s'obren 37 horitzons rectes i prims, però el cor es oblida. Sens senyor, se'ns va morir la llum, que era color de mel, i ara és color d'olor de poema. Que lent el món, que lent el món, que lenta la pena per les hores que se'n van de pressa. Digues, te'n recordaràs d'aquesta cambra? me l'estimo molt. Aquelles veus d'obrers, què són? Paletes. Manca una casa, manca una casa a la mansana. Canten, i avui no el sento. Criden, riuen, i avui que callen em fa estrany. Que lentes les fulles roges de les veus, que incertes quan venen a colgar-nos. Adormides, les fulles dels meus besos van colgant els recers del teu cos, i mentre oblides les fulles altes de l'estiu, els dies oberts i sense besos, ben al fons el cos recorda encara tens la pell mig de sol, mig de lluna. Gabriel Ferrater.
Molt bé, vinga, Clàudia.
Clàudia,
a veure què llegis. Continuo jo a Teresa Piscis.
Ah, vale. Vas a leer un poema de Teresa Piscis, vale.
Molt bé.
Vale, venga, lee.
Que se había ido.
Ah, se había ido el móvil, ¿no? Y lo que pasa.
Ya está.
Vale.
La vida misma. Cuídame. La vida es igual para mí que para ti. Habla. Sube. Sube al espacio, a mi corazón. No me mientas. Es la vida misma.
Aquesta Teresa Piscis a mi em sona, eh?
Sí,
sí.
Que no sé qui és, eh?
No, jo tampoc, però...
Tens algú que dir?
Aquesta poetessa l'haurem de portar aquí, convidada algun dia.
Jo crec que sí, eh? Saps qui és? Tu coneixes a la Teresa Piscis, Clàudia?
Sí.
Qui és?
Jo.
Ai, vale, tu!
Ostres!
Home!
Me quería ocultar.
Jo volia allargar una mica més el secret, la intriga, però ja ho has dit.
Bueno, pues ya está de...
Yo pensaba que era algo de la astrología, querida Piscis.
No, no,
no, la semana pasada ya se va a decir algo de la Teresa Piscis.
Sí.
Por eso le he dicho.
Claro,
bueno.
Bueno, está muy bien.
Don Sara, si te sembla bé, passem a lo del monogràfic.
Ah, com tu digues.
Primer presento una cançó pel que va lligada al monogràfic.
Molt bé.
Perquè el monogràfic és de...
el rector de Vallfogona.
Llavors, Pili Cugat i Carles Luprián van fer un especial sobre aquest poeta. Llavors tinc ja un vídeo d'aquest tema.
Bé, després d'escoltar aquestes quatre notes, que sí que parlaven del famós, perquè ho hem de dir així, famós rector de Vallfogona, doncs bé, jo aquesta setmana he fet un monogràfic d'aquesta persona, perquè jo crec que té un contingut molt important i interessant, perquè molta gent gairebé potser el desconeix, però a partir d'ara ja el coneixeran. Anem a parlar del rector de Vallfogona. Francesc Vicent García, rector de Vallfogona, va néixer a Tortosa el 1579 i va ser sacerdot i poeta. Vicenç García va cursar estudis sacerdotals i va ser ordenat a Vic el 1605. El 1606 va obtenir per oposició la titularitat de la parròquia de Vallfogona de Riucorb, que va conservar fins a la seva mort. Tot i la seva residència en aquest petit poble, sovint se'l veu sortir fora i relacionar-se amb persones de la noblesa, i segurament es deuen als seus vincles, on en dues ocasions va poder veure el rei Felip III a Barcelona i a València. Els seus biògrafs, recollint anècdotes fictícies que ja van començar a circular a mitjans del segle XVII, van exagerar aquestes connexions i van teixir una vida de llegenda, segons la qual pel renom de la seva fama, va ser cridat a la cort per Felip IV, on va gaudir de l'amistat de Lope de Vega, però d'on va haver de fugir perseguit per poetes envejosos del seu entorn. Francesc Vicenç va fer servir el pseudònim poètic de Garceni, però que ha estat generalment conegut sota el títol de rector de Vallfogona. Va ser l'introductor de l'estètica barroca a la literatura catalana. La seva extensa obra, que va abastar tots els gèneres, poesia, prosa, teatre, va inaugurar una escola literària que, en línies generals, va conservar la seva vigència a Catalunya fins ben entrat al segle XIX. El prestigi que va aconseguir es va mantenir inalterat al llarg de tot aquest temps. A partir d'aquest moment, però, la crítica el va presentar com el culpable de la castellanització i la decadència de la literatura catalana, i va començar una etapa de descrèdit que només en aquests últims anys ha començat a ser superada. A aquell descrèdit va contribuir, sens dubte, que el gruix de la seva producció tingués un caràcter satíric i burlesc, amb al·lusions eròtiques pujades molt de to, encara que hi hagi també algunes poesies seves de tema religiós. La seva fama va perviure en ambients populars. El to festiu de bona part de la seva obra va propiciar que s'originés a costa seu un anecdotari més o menys enginyós que es va mantenir ben viu fins a mitjans del segle XX. Va morir a Vallfogona de Riucorb, on és enterrat als peus de l'església del poble, el 1623. I jo acabaré amb un poema d'ell que el va dirigir, o el va escriure, dirigit al famós bandoler Perot Roca Guirnarda. Quan baixes el Montseny, valerós Roca, com si una roca de Montseny baixara, mostres al món ta fortalesa rara, que per a tu sa fúria tota és poca, a ningú al cap de tantes bales toca, lo qual no veja si et pot fugir la cara, que ton valor insigne no repara tras falsa mata ni traïdora soca. Tot aquest principat fas que badalli qui et persegueix de son, qui persegueixes amb mortal i fúnebre paracisme. Qui tinga ton judici, mira i calla, i digue't, senyoria, que t'ho mereixes per lo millor pillar del cristianisme. Bé, és un català antic que costa una mica de recitar, però bé, he fet el que he pogut.
Déu-n'hi-do, molt bé.
He fet el que he pogut perquè... Déu-n'hi-do, eh? Aquest,
realment, ja la Pili Cugatia m'ho va dir, que els havia costat poder adaptar la poesia a la música, i van tindre que fer bastants arranjaments,
eh? Aquest català tan antic, que no, cada vegada algunes ni sabem el significat exacte de la paraula, eh?
Això és ben cert, eh?
Però bé... Sí, va ser un senyor bastant complicat.
Bastant, sí.
Bastant
polèmic. Molt interessant aquesta història.
Polèmic.
Doncs, si em sembla bé, fem una altra ronda de poesies.
Ah, ja tenim això.
Sí, si vols llegir un parell de poesies teves.
Sí.
Bueno, mira, jo m'acabo d'adonar que pensava que tenia un llibre, un poema al llibre publicat, i resulta que no, però bueno, ja està. Ja. Hem après una cosa avui.
Sí. Bueno, ara hi ha dos.
Com ho faig jo tot, pues clar, aquest poema, he pensat que estava en llibre inclòs i resulta que no, però bueno. I diu així: llevo demasiado tiempo huyéndome, escondiéndome, llevo las cicatrices y mis costuras abiertas, comisuras del infierno, no sé dónde descansar, dónde soñar de nuevo, dónde buscarte, en qué labios encontrarte, en qué casino apostarlo todo, todo por ti. Y aquí sigo sin nada, con el peso de los días perdidos, los pasos cansados, esperando el ocaso perfecto. Ya no te encuentro, deseo, ya no me veo día, ya no sueño, despierto. Y será la madurez o la inmadurez de crecer, de constantemente recortarme las alas para no chocar contra el mundo. Será la idiotez de querer pertenecer que no pertenezco. Será el reflejo que ya no refleja, el cántaro de ir tanto a la fuente, el eco de lo que no tiene eco.
Molt bé.
Merci.
Molt bé. Sí, tinc aquí ja un agafat. Jo llegiré aquí un de Federico García Lorca. Però campo de situació, perquè és un poema amb molts altibaixos. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esa tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero.
Ai, que trabajo me cuesta que no estic molt patint. Ai, senyor, el que tenim que patir les mares. Segueixo,
sí,
Àngels?
Sí, sí, sí.
Bé, doncs ara seguiré. Ara sí, ara llegiré un de la meva autoria, que avui fins ara no n'he recitat cap. I bé, un que el vaig titular Tu i jo solo somos amor. Yo nací a tu lado un viernes de primavera, cuando tu mirada colisionó con la mía y se amaron nuestras manos, nuestros labios, nuestros cuerpos febriles. Y no hay versos ni palabras para describir lo que sentía por ti. Mientras el río malicioso de la gente nos miraba sorprendidos, acostumbrados al derroche de violencia que la vida les ofrecía. Nosotros éramos amor, éramos vida, solo vida a raudales. Allá las bombas quedaron como flores estériles, con los fusiles y la metralla hecha añicos, las balas desgarradas por los valles, los pesticidas, el vicio adictivo de los supremos. Los profetas engañosos que cautivan al inocente. Allá quedó todo, lejos de nosotros, que solo olíamos a jazmín, con el rumor encendido en nuestras mejillas, rojas, muy rojas, como las florecidas rosas de primavera. Allá quedó todo, lejos, solos tú y yo, en medio del tumulto envidioso y callejero, besándonos con el claro sol que alumbraba nuestro mediodía.
Muy bonito.
Mi amor.
¿Yo? Vale. Bueno, yo me he trabado aquel libro de San Juan de la Cruz y no sé, a ver qué tal. Otras coplas al mismo invento. Tras de un amoroso lance, y no de esperanza falto, volé tan alto, que le di a la caza alcance, para que yo alcance diese a que este lance divino tanto volar me convino, que de vista me perdiese, y con todo, en este trance, en el vuelo quedé falto, mas el amor fue tan alto que le di a la caza alcance. Cuando más alto subía, deslumbróseme a la vista, y la más fuerte conquista en oscuro se hacía, mas por ser de amor el lance di un ciego y oscuro salto, y fui tan alto que le di a la caza alcance. Cuando más alto llegaba de este lance tan subido, tanto más bajo y rendido y abatido me hallaba, dije, no habrá quien lo alcance, y abatíme tanto, tanto, que fui tan alto que le di a la caza alcance. Por una extraña manera, mil vuelos pasé de un vuelo, porque esperanza del cielo tanto alcanza cuanto espera. Esperé solo este lance, y en esperar no fui alto, pues fui tan alto, que le di a la caza.